Al matí, amb Mireia Sanz.
Una història que ha acabat amb un final feliç. És el cas de l'Òscar Rincón, a qui se li ha condonat un deute de més de 165.000 euros després d'acollir-se a la llei de segona oportunitat. El judici és el primer que es guanya els jutjats de Sabadell emparant-se amb aquesta legislació. L'Òscar Rincón ha explicat a Ràdio Sabadell que assegura que ha trobat l'única solució possible.
És una oportunitat única per a salir de una situació molt complicada a nivell econòmic.
I de fet ell mateix ha explicat a Ràdio Sabadell que es trobava en una situació límit que el va portar a buscar la manera de sortir-se'n.
Ha sido un proceso un poquito largo, pero ha merecido la pena. Todo empezó hace 2 años, más o menos, cuando mi situación personal a nivel económico era muy complicada. Tenía muchos préstamos que ya no podía pagar y informándome por internet vi y escuché el tema de la ley de la segunda oportunidad. Al principio, claro, parecía algo que no era muy creíble, ¿no? ¿Cómo te van a cancelar todas tus deudas? Así porque sí.
Descobrir aquesta llei de la segona oportunitat va ser un respir per ell i la seva família.
Que para mí significaba muchísimo. Significaba poder ver la luz al final del túnel, ¿no? Entonces fui. Primero una entrevista de información, te hacen las típicas preguntas para ver si puedes acogerte a la ley de la segunda oportunidad, porque claro, esto no, necesitas unos requisitos, y si tienes esos requisitos, pues puedes empezar el proceso de inmediato.
El cas de l'Òscar Rincón l'ha portat Repara tu deuda, experts en aquesta qüestió. Repassem aquest procediment, però també la llei de la segona oportunitat i ho fem en conversa amb l'advocada Ana Isabel García. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
El primer que et preguntaria és com era el cas de l'Òscar?
Bueno, era un cas... generalment són persones que, bueno, han tingut una mala situació econòmica, Han iniciat demanant crèdits, un crèdit davant d'un altre crèdit, per poder pagar aquest crèdit demanen un altre préstec, i així, sense voler, perquè realment és sense voler, les persones arriben a un moment que estan sobreendeutades i arriba un moment que ja no veuen la sortida i no veuen com fer front en aquesta situació i en aquests deutes que tenen.
Clar, llegíem que no té cap mena de... El cas de l'Òscar no té cap propietat al seu nom, per tant no pot ni tan sols, no, deixar una propietat per dir mira, quedeu-vos això i aquí hi ha una part del deute que ja puc condonar en certa manera, no?
Clar, hi ha un tipus de concurs, aquí hi ha dos tipus de concursos, que és quan la persona sí que té béns en propietat que la posa a disposició del procediment, no?, per pagar, perquè es fa la liquidació i es paga en els diferents acreedors, i després hi ha un altre tipus de concurs que és quan la gent no té res al seu nom. En aquest cas, encara que la gent no ho cregui, també és possible que li condonen, la condonació de les deutes encara que no tingui res, perquè ja la llei contempla el cas d'aquestes persones i només el que sí que l'administrador concursal i el jutge tenen molt en compte és la bona fe d'aquesta persona. Vull dir, Sí que és cert que tenen en compte si s'han desfet dels seus béns recentment abans d'acollir-se a la llei. Clar, això no mostra la bona fe de la persona, però si és una persona que diu, mira, és que el banc ja m'ha tret la vivenda, o és que ni he tingut l'opció de comprar, de tenir cap bé, doncs que la gent s'ho cregui, com és el cas de l'Òscar, que encara que no tingui res al seu nom, es poden acollir a aquesta llei. No és un requisit que tinguin béns.
Clar, però aquí ens queda aquesta sensació, quan ho mires com a ciutadà, sense estar immers en tot aquest procediment, t'ho comentava abans fora del micròfon, i dius, uh-huh, i aquests més de 165.000 euros, què? Ningú els cobrarà? Qui s'encarrega d'assumir-los? Com funciona això?
No, bueno, els acreedors, normalment els acreedors, si són bancs, tenen les seves assegurances, i en aquestes assegurances suposo que ja faran les reclamacions pertinents, però, o sigui, la persona particular, si en 5 anys la seva situació no millora substancialment, vull dir, no sé, la loteria, si una herència, si la seva situació continua sent igual durant aquests 5 anys, aquests acreedors lamentablement no poden cobrar res.
Clar, ara a l'Òscar se li obre unes possibilitats, no? Ens deia, veig la llum al final del túnel, d'aquesta llosa que carregava l'esquena d'aquests 165.000 euros, ara estic a zero, no?
Sí.
Clar, això és una sensació també molt especial, no?
La veritat que jo amb l'Òscar, bueno, vaig estar present quan li van donar el BEPI, no?, la cancel·lació dels deutes, i la veritat que, bueno, emociona moltíssim perquè ho han passat molt malament. O sigui, arriben a una situació que moltes vegades ells, o sigui, ells ni s'imaginaven, perquè sempre em diuen, bueno, no puc pagar això, doncs demano un altre crèdit per pagar això, però clar, la bola cada vegada és més gran, no? I no se n'adonen. I fins que arriba un moment que diuen, fins aquí hem arribat, no? I la veritat que, no sé, per nosaltres és un orgull, cada vegada que donem un BEPI, no sé, la reacció de les persones, perquè, no sé, les veues les veues que diuen, mira, ja puc començar de nou, puc tornar a viure, perquè moltes vegades tenen situacions que diuen, és que això no és vida. O sigui, tinc clients que em diuen, és que això no és vida, és que el millor, mira, vaig tenir una clienta precisament que em deia, és que el millor és acabar per la via més ràpid i més covarde, em va dir. I jo dic, no, o sigui, això no és la via, vostè està en el camí adequat i hi ha una llei que l'empara, que sí que és veritat que porta el seu temps, no? Més del que ens agradaria, però que realment ho estem donant i realment està passant, o sigui, existeix i és real aquesta llei. Nosaltres portem ja quasi 7 milions d'euros condonats, o sigui, més de 60 exonerats per tota Espanya, vull dir que és real, és real. Jo, sobretot, el meu missatge sempre és, existeix una llei i és real.
Com s'ha aconseguit guanyar el cas de l'Òscar?
Bueno, en el cas de l'Òscar és com tots els casos, vull dir, nosaltres comencem un procediment, anem al notari, o sigui, nosaltres l'ajudem a recabar tota la documentació, tota la informació, tot això, anem al notari, se l'assigna un mediador i amb aquest mediador es fa un pla de pagaments amb els acreedors i s'intenta arribar a un acord. Si l'acord és possible, perfecte. Si l'acord no és possible, com ha passat en el cas de l'Òscar, clar, en el cas de l'Òscar, que és la majoria de casos, els acreedors no volien arribar a un acord perquè no tenia cap bé. Clar, si jo arribo a un acord amb una persona en un pla de pagaments dient, mira, en 5 anys o en 10 anys em pagaràs, doncs, per exemple, no? Si em deus 6.000 em pagaràs 4.000 en 10 anys, per exemple, cada mes em donaràs una petita quota, no? Què passa? Si aquesta persona no t'avens, l'acreedor diu, quina seguretat tinc jo de que aquesta persona complirà? I en el cas de l'Òscar, com que no tenia avens, cap acreedor no va voldre arribar a cap acord. I va ser quan varen tenir que presentar la demanda de concurs davant del jutjat.
I finalment aconsegueix guanyar aquest cas, perquè què és exactament la llei de la segona oportunitat i quins casos empara?
Doncs la llei de la segona oportunitat està pensada per persones físiques, tant siguin autònoms com no, que això és molt important, que tinguin que compleixi uns requisits, per exemple, que el deute no sigui major a 5 milions d'euros, que durant els últims 10 anys no hagi sigut condemnat a delictes socioeconòmics, delictes contra Hisenda, Seguretat Social, que posi a disposició del procediment si té béns tots els béns, i sobretot el que sí que es té en compte, que ha sigut en el cas de l'Òscar, és la bona fe, sempre la bona fe.
Però clar, aquesta bona fe és molt difícil, no?, de provar en un judici, o no?
No, precisament, o sigui, en aquests casos de la llei de la segona oportunitat, la bona fe és que es veu quan tu no t'has desfet, és el que comentava, no? No t'has desfet de cap bé, no tens cap antecedent de cap, o sigui, no has comès cap delicte de falsedat documental, vull dir, no és, jo entenc que al carrer s'entén com, clar, una persona que deixa de pagar no actua de bona fe. Jo entenc que al carrer es pot entendre així, però la llei no ho entén així. O sigui, la bona fe és quan tu, si és veritat, tens molts deutes, si has sigut conscient, Vale, però la teva situació econòmica, o sigui, tu has demanat això per la seva situació econòmica en la que tu et trobaves i perquè realment el banc, perquè moltes vegades hi ha això de crèdits ràpids, no, que demanen la gent, que la gent ho demanen perquè està desesperada, però realment, o sigui, sí, jo demano 300 euros, que no és res, però és que després, per tornar aquests diners, els interessos són molt abusius i la gent això no ho sap. Per això que al carrer és la bona fe, es pot entendre d'alguna manera, però la llei és, si tu no t'has desfet de cap bé, si tu simplement, que és que per la seva, tu estàs en una situació econòmica difícil i has intentat sortir demanant, no, demanant crèdits, el que sigui, o una, un autònom que té una empresa que de sobte amb la crisi, doncs mira, ja no pot fer front a, als pagaments... Això és actuar de bona fe, o sigui, actuar de bona fe és dir-li al jutge, miri, jo tinc...
Que no hi hagi malícia en el sentit d'intentar cometre algun delicte per evitar...
Exactament, exactament. I, de, i sobretot això, no? De no desfer-se dels béns, és dir-li al jutge, mira, jo tinc, vaig tenir aquesta situació, jo vaig recórrer amb, bueno, amb crèdits, el que sigui, o directament tinc aquesta situació, no puc pagar els meus acreedors com li passen a molts autònoms, i així, tot el que tinc ho poso a disposició, perquè a més dels béns, també es posa a disposició els ingressos que té la persona. O sigui, si una persona, encara que, jo sempre ho dic, encara que cobri 1.000 euros, que li puguis dir al jutge, miri, jo et cobro 1.000 euros i els deixo aquí, sempre i quan, això és molt important, es respecten les despeses necessàries per viure el dia a dia.
Allò, aquell percentatge que no et poden treure, no?
Sí, bueno... hi ha casos també que tenim que és més del percentatge que no es pot embargar, eh? O sigui, no es relleix realment per a l'import que és inembargable segons la llei. No, no, hi ha casos que és més quantia, sempre i quan tu ho puguis demostrar, vull dir. Per exemple, poso un cas. Si tu cobres, per exemple, 1.000 euros, tu dius, mira, els meus ingressos són 1.000 euros, tinc una nòmina de 1.000 euros, però tinc que pagar el lloguer, tinc que pagar el menjar, tinc fills, per exemple... jo necessito el vehicle, el meu vehicle ho necessito per la meva activitat diària, sí o sí, perquè, no sé, treballo en un polígon que no hi ha transport públic, per exemple. Encara que sigui aquests 1.000 euros i que no... O sigui, si sobren... O sigui, si diuen, mira, hi ha 10 euros, sobren 10 euros al mes, em sobren 10 euros al mes, aquests 10 euros seran destinats als acreedors, encara que siguin 10 euros. Però no... O sigui... La gent no ha de tenir por de dir, no, és que jo cobro molt poc i no sé si arribaré, no, no, no. O sigui, el jutge tot això ho respecta, eh? I les despeses necessàries de cada persona i també les respecta.
Un cop s'han superat aquests requisits que dèiem, i es veu que una persona es pot acollir a aquesta llei de la segona oportunitat. Uh-huh. Llavors ens explicaves que arriba el moment de fer una suma real de tot el que es deu davant d'un notari, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, què més?
Vale, doncs aquí és això, nosaltres ajudem a rellenar tota la documentació, anem al notari, diem, vale, quin és el deute total que vostè té, quines són les despeses necessàries, el que he dit, de vivenda, d'alimentació, subministres, per exemple, llum, aigua, gas, tot això, i el notari designarà un mediador concursal, vale? Pot ser el cas, perquè pot posar, que els mediadors, hi ha un registre que aleatòriament et designen els mediadors. Pot passar que arribi el cas que tots els mediadors renunciïn a portar el cas d'aquesta persona. Pot passar. En aquest cas no passa res, perquè nosaltres ho hem intentat davant un notari, o sigui, el notari ho ha intentat, i nosaltres, com a advocats, presentarem la demanda al jutjat de concurs. En el cas de que tingui mediador, es farà el que parlava abans, el pla de pagaments, que és el que nosaltres diem fase extrajudicial, és intentar arribar a un acord amb els acreedors, amb un pla de pagaments. Fent això, és molt senzill. Si jo tinc un ingrés de 1.000 euros i tinc unes despeses de 950, amb aquests 50 nosaltres el posem a disposició dels acreedors per pagar-li en 10 anys el que correspongui. I després els acreedors es fa una reunió amb el mediador i els acreedors diuen si accepten o no accepten aquell cas. O sigui, no accepten l'acord. Mm. Si no accepten aquest pla de pagament, doncs presentem, tornem al punt de la fase judicial, presentem la demanda davant del jutjat.
Llavors, clar, si és el jutjat de Sabadell, que ja ho sabem que estan molt col·lapsats, pot passar sí. X temps fins que arriba aquest moment d'anar davant del jutge, no?
Clar, en aquest cas, clar, en el cas de Sabadell, portem molta gent de Sabadell, precisament com nosaltres estem aquí, i en el cas de Sabadell sempre ho diem. Clar, en el cas de l'Òscar, la demanda es va presentar el 2017. i no ha arribat a la cancel·lació dels deutes fins a 2019. Vull dir, nosaltres, clar, som molt optimistes amb el tema del temps, vale? Sí que és cert que ja estan començant els jutjats a tenir més formació, perquè aquí hi ha un problema. O sigui, el tema de concursos de persones físiques, per exemple, a Barcelona hi ha el jutjat número 50, que, o sigui, que porta només aquests temes, a part de les temes de les clàusules abusives i temes bancaris, i clar, arriba un moment que ells coneixen la llei i actuen, i saben com actuar, saben què s'ha de fer. Però a jutjats, per exemple, a Sabadell, ens hem trobat que, clar, no tenen formació, no van més a part de que estan saturats. O sigui, el procediment va més a poc per això, perquè ells diuen, clar, jo tot el que faci tinc que estar segur de que ho faig bé, no?, al jutjat. I per això en aquest cas de l'Òscar, sense tenir que fer una liquidació de béns, perquè realment el seu concurs es va presentar, que es diu insuficiència de massa activa, vol dir que no té res al seu nom, no té cap bé, ha triat 2 anys al jutjat. O sigui que, clar, nosaltres sempre som positius, igualment, quan nosaltres anem al notari, ja es demana, col·loquialment es diu, sempre li diem el 5 bis, que és un decret que ens donen del jutjat conforme, és una comunicació que fa el notari al jutjat, i el jutjat diu, vale, us dono aquesta resolució conforme aquesta persona està intentant arribar a un acord amb els acreditors i que no és possible, i amb això podem protegir, perquè això és molt important, podem protegir a la persona.
Clar, és que és l'altra cosa que et volia preguntar. Clar. Aquest termini de 2 anys, què fem? Perquè ja ens hem decidit això i ara estem 2 anys, que com treballem amb aquests 2 anys,
clar,
no?
Clar, nosaltres aquí és la nostra batalla del dia a dia. Perquè realment, clar, els clients ja no diuen, és que ja no puc més, que em truquen, que truquen als meus familiars, que no em deixen en pau. I clar, aquí és la nostra baralla de cada dia. I aquí és el que diem. Quan anem al notari, nosaltres demanem al notari que faci la comunicació a un jutjat. ¿Vale? En aquest jutjat ens darà una resolució, que és el 5 bis, que és com una protecció provisional, com que aquesta persona està intentant arribar a un acord, està en concurs, i que no se li pot aplicar cap embargament ni se li pot presentar cap execució. Sí que és cert que hi ha creditors que encara hi així presenten demandes, perquè és el nostre dia a dia. Però nosaltres ahir és on, bueno, intentem, fem l'escrit de suspensió del procediment que rebia aquesta persona perquè es troba en aquesta situació. Moltes vegades, clar, fins que no tenim, per exemple, en el cas de l'Òscar, va rebre l'auto de concurso a finals de 2017. Per tant, des de finals de 2017, ell està protegit. Mm-hmm. Sí que és cert, no està protegit, o sigui, està protegit. No està protegit de les trucades.
Clar. Està protegit d'alguna sentència judicial o d'algun embargament.
Correcte. Està protegit a nivell judicial. Però, clar, me'n diuen, clar, les trucades a familiars, inclús al treball. Vull dir, clar, aquí s'ha de tenir en compte... Nosaltres sempre diem, que això es pot denunciar. Igual que si truquen al teu lloc de treball, això es pot denunciar. Perquè és el teu dret a la intimitat. Ningú té per què saber la teva situació econòmica. Ningú, si tu no vols, clar, ni cap familiar, vull dir, és que ni familiars. I això es pot denunciar, i també per al tema de la vulneració de la llei de protecció de dades, que això ja és molt habitual, que tenen les dades, o sigui, tu truquen d'una empresa perquè li han donat les dades d'altra empresa i es dediquen a això, a fer les reclamacions. I això, jo sempre dic, vostè li ha de dir, mira, jo estic amb advocats, els meus advocats són reparar tu deuda i qualsevol cosa truqueu-los amb ells i que pengin i bloquegin aquest número, perquè realment si estan mandant advocats, aquests creditors han de trucar als advocats, no als clients.
Mm-hmm. Quants casos esteu atenent ara mateix a Sabadell, ho saps?
A Sabadell diria, no sé si uns 600.000 casos. Ara és que ara mateix hem pujat molt, o sigui, en poc temps hem pujat moltíssim i tenim quasi 4.800 clients en tota Espanya. Uh-huh. O sigui, portem el 97% de temes de llei de segona oportunitat de tota Espanya.
Uh-huh. Amb aquests, deies, entre 700 i 1.000 a Sabadell.
Sí, més o menys.
Doncs bé, serà una qüestió per anar seguint des de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies a l'Anna Isabel García per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. Que vagi
gràcies
molt bé.
A vosaltres.